Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els 79 morts fa uns dies a aigües del mar Jònic quan viatjaven en un pesquer libi, l'arribada constant de pasteres a les Canàries o a les Balears ens porta de nou imatges del drama de la immigració que procedeix de l'Àfrica, moltes vegades explotada per les xarxes mafioses. El succeït la setmana passada a les costes de Grècia pot ser la pitjor catàstrofe humana en aigües del Mediterrani, on possiblement han mort ofegats centenars d'immigrants. El pesquer naufragat, de poc més de 15 metres d'eslora, portava en el seu interior i en la coberta unes 750 persones, de les quals tan sols han estat rescatades en vida un centenar, a més dels 79 cadàvers recollits pels guardacostes grecs. Les altres persones es donen per desaparegudes. 10 anys han passat des que el papa francès realitzés la seva històrica visita a l'illa italiana de Lampedusa, on va denunciar la globalització de la indiferència davant la vergonya del naufragi d'una altra embarcació procedent de Líbia, que va costar la vida ni més ni menys que 360 persones, tots ells immigrants. Des de llavors han estat innombrables les ocasions que el papa Francesc ha reclamat o ha clamat contra aquesta tragèdia contínua que teneix de sang al Mediterrani, sense que la Unió Europea encerti a trobar una resposta eficaç i, sobretot, humana. Fa tan sols uns dies que papa Francisco va reclamar o va clamar contra les màfies que controlen aquest tràfic de mort i despoblen de joves als països africans amb el miratge d'una nova vida per a ells. És urgent, doncs, que les institucions de la Unió Europea i els països que la composen es mobilitzin amb decisió cap i cor enfront d'aquesta tragèdia, actuant als països d'origen, establint vies segures per la immigració i responent també amb humanitat i realisme als quals arriben a les nostres costes amb històries plenes de dolor a la seva esquena. Històries com les que avui escoltarem o les que estem escoltant avui darrere en COPE Catalunya i Andorra i també a migdia COPE. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora és moment de repassar més notícies d'aquest matí, notícies d'interès que ens reunirà d'aquí uns instants la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Un dilluns que es deixa aquestes notícies d'actualitat.
Doncs comencem explicant que el govern ha multat Ferrovial per la mala gestió del telèfon d'emergència 112. Les sancions estan relacionades amb incompliments de procediments, errors greus, poca qualitat i, sobretot, una atenció inadequada en el servei de traducció d'idiomes. I expliquem també ara que han detingut un home després d'intentar matar la seva parella en diverses ganivetades diumenge a l'Hospitalet de Llobregat. La dona havia denunciat l'home en 4 ocasions per violència masclista i els fets van passar mentre els dos fills eren a casa. L'agressor va atacar-la amb un ganivet, ferint-li el tòrax i les cames, i s'espera que passi a disposició del jutge entre aquest dilluns i demà dimarts. I condemnat a 7 anys d'internament, el menor implicat en el cas de l'assassinat de la treballadora d'un bingo a Tortosa. El jutjat de menors de Tarragona li imposa pagar més de 120.000 euros en indemnitzacions. A tot això, avui també expliquem que els bombers han reprès aquest dilluns la cerca de la dona desapareguda durant la riuada a Ullastrell el 13 de juny. Hi treballaran 26 dotacions i es tornarà a examinar el tram superior on es va localitzar el 4x4 en què viatjava i la part meridional del riu Llobregat. En qüestions de salut, avui destaquem que investigadors del Vall d'Hebron han participat en un estudi que ha avaluat l'eficàcia d'un nou fàrmac que redueix en un 68% el risc de progressió de càncer colorectal metastàstic i que perllonga també la supervivència d'aquests malalts. Es tracta del frumquintinib, un inhibidor oral que és capaç de bloquejar el creixement dels tumors i fins i tot reduir la mida d'aquests. D'altra banda, el Zoo de Barcelona hem de dir també que ha dissenyat un programa amb casals d'estiu d'11 temàtiques diferents, tot però amb l'objectiu d'acostar el món de la fauna als nens i fomentar també el respecte per la conservació de la biodiversitat i l'entorn natural. Avui també acabem explicant que Barcelona obrirà al públic patis i centres educatius a tots els districtes a partir d'ara dilluns per l'ús públic a la ciutadania durant aquest estiu. Les escoles municipals infantils també oferiran els seus patis com a espais de joc lliure per nens fins als 6 anys i també per les seves famílies durant l'estiu, amb l'agost inclòs.
Gràcies, Mar. Són tot això notícies d'un dilluns amb molta calor i molta xafogor. El sol és el gran protagonista aquest matí, però a la tarda començaran a créixer nuvolades en zones de muntanya amb tempestes al Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. Els termòmetres arribaran també a molts punts de l'interior als 40 graus. I com estan les carreteres a les d'ara? T'ho explica la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Des del Servei en Català de Trànsit, en aquests moments hem de parlar d'una avaria a Cerdanyola, en sentit Girona, on els vehicles estan al voral, però creen una mica de lentitud. Per tant, circuleu amb cautela. També problemes, com és habitual, a Barberà, en aquest cas també en sentit Girona, i a la seu lateral. En el cas de la C-17, aturades a Lliçà d'Amunt per unes obres, i sobretot en el cas de les rondes, vigileu perquè les retencions s'han incrementat. Parlem del cas de la ronda litoral en sentit Llobregat, tot i que també la ronda de dalt comença a haver-hi diversos punts de lentitud, fins i tot el tram de la Pota Nord. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres ganar un avión con tu nombre escrito en él y un año de vuelos gratis para estar free in the sky? Pues grábate simulando que estás free in the sky y gana un año de vuelos free in the sky. Ve al Instagram o TikTok de Vueling y descubre cómo participar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3, arriba l'estiu i arriben també les obres als carrers de... i el transport públic de la ciutat de Barcelona. Aquest matí, per exemple, han començat els treballs de millora de la línia 4 del metro, provocant aglomeracions i confusions als usuaris que hauran de conviure amb aquesta situació doncs, pràcticament tot l'estiu, ja que les obres no acaben fins a finals d'agost. Tot i que s'ha habilitat un servei alternatiu de transport amb autobusos, alguns usuaris s'han queixat que han hagut d'agafar 4 línies diferents i altres han criticat les aglomeracions de gent en moltes estacions. La Gisela Boada està a una de les boques de metro de la línia 4 que estan afectades per aquestes obres i aquests talls. Bona tarda, Gisela.
Bona tarda, Carlos. Així és. Les obres de millora i manteniment de la línia groga afectaran 6 quilòmetres de vies en dues fases. La primera, des d'avui fins al 31 de juliol, deixarà fora de servei el tram que va des de Ciutadella a Vila Olímpica fins a Girona. La segona fase començarà el dia 1 d'agost i fins al 28 del mateix mes, on quedaran fora de funcionament totes les parades des de Jaume I fins a Girona. En la primera jornada d'afectacions, en Sergi, un veí de Sant Martí, explica que ha hagut d'agafar 4 línies per substituir el seu trajecte habitual amb la L4.
He hagut de fer de línia 4 fins la Pau agafar línia 2, de línia 2 a Sagrada Família llavors agafar línia 5, de línia 5 anar a Verdaguer, i fins ara que tornar a agafar línia 4 per baixar-me al fons 10, que és on treballo.
La Dora, també veïna del fòrum, es mostra indignada perquè les obres sempre es facin a l'estiu, afectant a tota aquella gent que no pot marxar de vacances.
Que me parece muy injusto porque también yo me quedo aquí en verano. Esto tendrían que buscarse una época que sea más frío.
En concret, el tram afectat per les obres concentra el 67% de les incidències en tota la línia.
Gràcies, Gisela, per aquesta comunicació des d'una de les estacions del metro de Barcelona, línia 4, afectats per aquests talls intermitents que duraran doncs, des d'ara i fins a finals del mes d'agost. I com sol passar també tots els estius, l'arribada d'immigrants a les costes de la península, de les Illes Canàries i les Balears no para de créixer. A l'espera de conèixer dades més noves, ens hem de quedar amb les que facilita el Ministeri de l'Interior referides al passat mes d'abril, que situaven en un 48% l'augment de nouvinguts a Espanya. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, estem parlant avui de com acollim aquestes persones que arriben a Europa fugint doncs, de la misèria, de l'explotació sexual i laboral o també dels maltractaments. Lamentablement, aquesta fugida cap a una vida millor els porta sovint a caure a mans de les màfies amb un final que sol ser molt i molt cruel. Amb tot, n'hi ha que aconsegueixen arribar, ser acollits i començar una nova vida. És el cas del Hans, amb una història molt especial que coneix de prop l'Andrea Gavarró.
Avui coneixerem la història de Hans Bamal, un senyor de 44 anys d'origen camerunès que va arribar a Espanya l'any 2018 com a estudiant de màster. Ell era banquer al Camerun i va decidir cursar un màster aquí a Espanya perquè pensava que li obriria moltes més portes en l'àmbit dels negocis. Havia estudiat castellà al Camerun, però no sabia parlar-ne, tot i que no va ser un problema perquè els seus estudis eren en anglès. Un cop va arribar, va començar a adonar-se que no tot era com havia pensat.
Yo llegué a España como llegar a Europa, como llegar a cualquier país donde tengo pensado que voy a tener más oportunidades, pero la realidad me hizo como un shock. Llego a España con ahorro, pero bueno, el banco CFA aquí no vale casi nada. Después de 3 meses tenía que salir de la casa que estaba alquilando y ahí empezó la derrota, si lo puedo llamar así.
Des que arriba busca feina, però cap empresa no volia contractar-lo per la seva situació d'estudiant. Passats 3 mesos, els seus estalvis es comencen a acabar. Arran d'això, descobreix Càritas Barcelona per mitjà d'una amiga.
Càritas és lo que Jesús es para los cristianos, ¿eh? Porque en ese momento me lo paso súper mal, porque tenía que salir del piso, claro, pasar algunos días por la calle, y luego ir a un albergue. Entonces, yendo, buscando, me di cuenta de que Caritas me había tendido una mano salvadora.
En aquest context, Càritas l'ajuda amb cursos de formació laboral, llengua, assessoria jurídica o ajudes puntuals per temes d'habitatge. Després d'haver dormit al carrer, treballat a una discoteca i està a punt de tornar al Camerun, des de principis d'any treballa a la recepció del despatx de Badalona de Càritas, cosa que li ha suposat un gran canvi a la seva vida. Ara no només ha pogut regularitzar la seva situació, sinó que durant aquest any compta amb un sou fixe que li permet tenir estabilitat. En Hans explica com d'agraït ha estat que Càritas aparegués a la seva vida.
Avui us estem parlant d'una tragèdia sense fi com són les morts de centenars de persones que intenten arribar a les costes d'Europa des de l'Àfrica i que cauen a mans, desgraciadament, de les màfies que els porten a la major part de les ocasions a una mort, podríem dir que pràcticament segura. Què podem fer des d'aquí? És la pregunta important i la que li volem traslladar a la nostra convidada en aquests instants, la Sílvia Montserrat, que és coordinadora de la Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural de la Mediterrània. Sílvia, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, el que et deia, què podem fer des d'aquí per evitar doncs aquestes, jo no sé si és la paraula més exacta, massacres que hi ha habitualment a les costes mediterrànies i atlàntiques?
Bé, aviam, per començar, moltes gràcies per haver-me convidat i, en segon lloc, jo no sóc experta en migració, llavors no, jo no tinc la solució, no sé exactament què és el que podríem fer, però sí que penso que una mica és sentit comú, no? I és posar en valor doncs, les vides de les persones i veure les diferències que hi ha, veure qui és qui posa preu a cada vida, no? En funció del lloc d'origen, doncs les persones sembla ser que tenen un preu o en tenen un altre. Llavors, sobretot, el tema de poder conscienciar a la població i una mica, doncs, tenir coneixement de les dades, dels orígens de les poblacions, de la història de les migracions al llarg de les dècades. Mm-hmm. Espanya ha sigut receptor de migració, però també ha sigut exportador d'aquestes migracions.
Clar. Per què marxen a qualsevol preu d'aquests països i, en certa manera, posen en risc la seva vida, la vida d'ells i la vida dels seus fills, Sílvia?
Bé, doncs hi ha tants motius com persones que decideixen fer el fet migratori. Mm-hmm. Hi ha persones que fugen d'una guerra, hi ha persones que fugen de maltractaments, hi ha persones que fugen per motius religiosos, per motius de gènere, per fugir de les milícies, per fugir de, sobretot els nens, d'entrar doncs, a formar part de grups armats, de soldats. Hi ha moltíssimes històries.
Clar, i pensar, Sílvia, que després, quan arriben aquí, el camí que els espera no és pas gens fàcil, eh?
Doncs no, és a dir, són persones que són persones d'una gran fortalesa, que han hagut de creuar moltíssimes dificultats en el seu periple. Moltes, per exemple, si parlem, ens centrem en la Mediterrània, que és l'àrea en la que nosaltres més treballem. Doncs han hagut de travessar caminant, fent autostop de mil maneres tota Àfrica per arribar en molts casos a Líbia, on allà són torturats, són maltractats, per finalment doncs, acabar pujant amb una barcassa, amb unes condicions infrahumanes, on moltes vegades s'han negat a pujar aquestes construccions, aquestes barques, ja siguin pneumàtiques o siguin de fusta, i els mateixos traficants doncs, els han obligat a fer-ho, amenaçant-los amb armes, colpejant-los, i els més afortunats han sobreviscut a aquest periple dins del mar, però molts no
han pogut
explicar-ho.
Des de...
I un cop arriben...
Perdona. Digue.
No, i un cop arriben aquí, sí. Doncs... el tracte que segueixen rebent doncs és exactament el mateix que havien estat rebent doncs, en els seus països d'origen o a Líbia.
Des de la Càtedra UNESCO que tu coordines, quina tasca feu en aquest sentit vosaltres?
Doncs nosaltres el que intentem és, nosaltres no tenim les solucions, però sí que el que intentem és doncs, sensibilitzar la població i una mica aquesta, treballar amb aquesta construcció de noves narratives. Aquest any, per exemple, hem estat treballant doncs, amb alumnes d'instituts de tot Catalunya i el que hem fet és una mica preguntar-los i amb ells quines són les informacions que ells tenen davant d'aquest fet. I la majoria de vegades, quan els pregunto sobre el tema de la migració, no fan diferència entre migració i migració forçosa. Per ells, la primera idea que els ve al cap quan els pregunto sobre la migració és gent que prové del nord d'Àfrica, o d'Àfrica en general, i que viatja en pastera. Quan, si ens remetem a les xifres, la població que hi ha estrangera a Catalunya és un 16,3% de la població que resideix a Catalunya és estrangera. I d'aquest 16,3%, un 31,6% és població d'origen europeu. Però aquesta no és la percepció que es té. No? La percepció que es té és que la majoria que la població que arriba a Catalunya prové de l'Àfrica.
Són del nord d'Àfrica. I aquests joves amb els que treballeu i amb els que expliqueu doncs, la situació d'aquesta gent, quina sensibilitat tenen envers aquests col·lectius? Com ho veuen ells?
Doncs,
què us diuen?
Bé, hi ha de tot, no? Són conscients de quan es posen a pensar, són conscients de la dificultat que tenen aquestes persones, però realment no... creuen que això són coses que només passen a la televisió, no són coses reals. Fins que es doni l'oportunitat doncs, de poder compartir doncs, vivències doncs, de companys seus que ho han viscut en primera persona i quan ho senten d'un company seu es queden doncs, sorpresos, bocabadats, perquè en paraules textuals seves doncs, jo mai m'hauria pensat que això li pogués passar a un company meu de classe, pensava que eren coses que passaven a la televisió.
Clar.
I després una activitat que nosaltres hem fet ha sigut fer una activitat educativa, una intervenció educativa experiencial que els hem dut en un estany natural, al Pla d'Urgell, i hem convertit la Mar Mediterrània en aquest estany. Els hem donat passaports amb identitats doncs, de persones que han viscut la migració en primera persona i amb aquests passaports que se'ls ha donat ells han hagut de fer aquest viatge a través del Mediterrani. I és aquí quan sí que han sigut conscients de la diferència que hi ha entre les persones en funció d'on li ha tocat néixer.
Dels obstacles que tenen, dels problemes que tenen, de l'explotació i del maltracte que reben doncs, fins que poden arribar aquí i demanar junt, no? Que és el que, a fi de comptes, hem de fer amb tota aquesta gent. Sílvia Montserrat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar la tasca que feu des de la Càtedra UNESCO pel diàleg intercultural de la Mediterrània en un moment que sempre a l'estiu passa el que hem vist lamentablement aquestes últimes setmanes, aquesta arribada d'empateres i de gent que vol buscar una vida millor a la que tenen el seu país d'origen. Sílvia, moltíssimes gràcies, bona tarda. I enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres. Només volia fer una petita cosa, i és que no es tracta d'ajudar ni de fer caritat, sinó que es tracta d'un dret internacional que recull els drets humans.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Així es tracta, que sigui un món millor per tots. Sílvia, gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Seguim el recorregut per l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra amb unes declaracions a COPE Catalunya de la presidenta de l'Associació de Fiscales. Cristina Dexeus denuncia que membres del govern central han fet desconfiar la ciutadania de l'actuació de jutges i fiscals. Això ho haurien fet els últims mesos. Dexeus també lamenta la manca històrica de fiscals i jutges catalans, tot i que Barcelona és seu des de fa anys de l'escola judicial. La presidenta de l'Associació de Fiscales ho veu com una oportunitat perdida. Joaquín Soneira, què més ha explicat la Dexeus?
La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Dexeus, considera que la polèmica que ha rodejat els nomenaments de Dolores Delgado ha de servir per donar lloc a una reforma de l'Estatut Fiscal.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y todo lo que ello ha supuesto después para la carrera fiscal tiene que llevarnos a una reflexión sobre lo que hay que hacer con el Ministerio Fiscal para evitar que de nuevo se puedan volver a reproducir situaciones como la actual. Y eso conlleva necesariamente una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que lo blinde de las injerencias del poder político.
Deixeu-vos explicar que l'Associació de Fiscals està estudiant recórrer el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal de Sala de Memòria Democràtica i ha lamentat que des del govern central s'hagi qüestionat la independència judicial de cara a la ciutadania.
Però és que en esta última etapa, miembros del gobierno han sido los primeros que han hecho desconfiar a la ciudadanía de la bondad de la actuación de los jueces y de los fiscales. Esos jueces con toga, machistas, que van en contra de las mujeres. ¿Pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando?
En unes declaracions del programa Converses de COPE de Catalunya i Andorra, la presidenta de l'Associació de Fiscals també ha lamentat la manca de vocacions de fiscals i jutges a Catalunya, tot i que Barcelona acull la seu de l'Escola de Jutges d'Espanya. Per a Deixeus és una oportunitat perduda.
És una ocasió, jo crec, perdida per divulgar cuál es la función de la Administración de Justicia, de los jueces, en un territorio como es Cataluña, donde hay orfandad o carencia de opositores a la carrera judicial y fiscal.
Cristina Deixeus ha recordat també que a Espanya hi ha pocs fiscals i en aquest sentit ha reclamat una convocatòria urgent perquè es creïn noves places, atès que els delinqüents sempre van per davant.
Si no hay una ampliación de plantilla importante, bueno, pues siempre vamos por detrás de la delincuencia, es una realidad. Pero si además estamos infradotados, pues con mayor motivo.
La presidenta Deixeus ha defensat la feina de jutges i fiscals, enfatitzant en que ells deixen la ideologia a casa.
I a Badalona, el nou alcalde, el popular Xavier García Albiol, vol incrementar la presència d'agents de la Guàrdia Urbana als carrers. Amb aquest objectiu, Albiol ha avançat que té la intenció que agents d'empreses de seguretat privades s'ocupin de les tasques de vigilància en edificis que ara fa la mateixa Urbana, Sergi Tor.
I és que Xavier García Albiol sap que la seguretat de Badalona marcarà la seva estrenada majoria absoluta. La baralla de la rebel·lia a la platja de l'estació de la ciutat amb el balanç de 5 guàrdies urbans lesionats per un grup nombrós que van llançar ampolles i cadires contra la policia local ha tornat a evidenciar la falta de policia local com a element dissuasori i que la platja a l'estiu és el punt central a reforçar. El problema, el dèficit d'agents agreujat per les vacances d'estiu, on segons l'Ajuntament el 50% de la plantilla té acordada ja dies de vacances. Albiol diu que aquest calendari de vacances a l'estiu no es pot tornar a repetir.
No pot ser, les vacances es tindran que replantejar, es tindran que repartir durant els mesos, això és alguna cosa a negociar amb els sindicats, que ho farem. Si la plantilla en si doncs, ja és limitada i si amb això doncs, hi afegim que la meitat de la plantilla estarà de vacances, doncs podem tenir un problema molt seriós.
L'alcalde de Badalona, que ha visitat els agents ferits, considera que una solució és que agents privats puguin fer la feina de custodiar edificis públics i destinar els agents i la policia local a patrullar els carrers. A més, Albiol anuncia que prendrà les mesures per donar cobertura a la Guàrdia Urbana per evitar que la platja del municipi es converteixi en un campament. Últimament s'ha detectat a grups de persones que planten la tenda de campanya a la sorra i fins i tot fan amb barbacoes amb total impunitat.
Gràcies, Sergi. Arriba el moment de fer una aturada, publicitat, bones recomanacions d'un minut i mig i després t'explicarem com se les pavilen i com se les empesquen bars d'un barri de Barcelona, de Gràcia, perquè no hi hagi cua ni trifulques quan un vol accedir a una taula en una terrassa. T'ho expliquem d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Vestidos lisos o estampados, largos, cortos o de tejido laminado. Hasta el 50% de descuento en una selección para mujer. De Woman, Woman Fiesta, Woman Limited. Joy, Southern Cotton, Tintoretto o Cushel. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas. El Corte Inglés.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo.
En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I amb l'arribada del bon temps, aconseguir una taula en una terrassa és sovint una tasca difícil i fins i tot motiu de controvèrsia entre diferents clients. És per això que dos bars del barri barceloní de Gràcia han posat en marxa un sistema per acabar amb les disputes i també les aglomeracions. Marc Puerto, com s'ho fan aquests dos establiments?
Doncs es tracta d'un marcador amb un número que va avançant i un dispensador com els del mercat, que funciona sempre que la terrassa estigui plena, de les 9 del matí fins les 12 de la nit. L'Àlex és el propietari del bar La Rovira, un dels que ho porta a terme, i ens explicava així que és una dinàmica que ja va començar arran de la pandèmia.
I ho van fer per donar que hi havia una allau de visitants en aquell moment i que tothom ajuntava davant de la porta. Vam començar a provar de fer una llista on la gent apuntàvem a la gent, però després devia de cridar-los pel nom, amb això també generava unes molèsties als veïns i al final varen decidir que el millor era piquet amb el torn de tota la vida, vamos.
Un mètode que van considerar que era el més endreçat i el més fàcil per tal d'organitzar la terrassa, estalviant-se també problemes i malentesos entre els clients i també amb els treballadors.
El que hem valorat és si en general millora l'experiència de la gent que ha d'esperar. I no és el mateix havent d'esperar tensionat, a veure si aquells d'allà s'aixecaran, si no s'aixecaran, si el de l'altra banda també deu estar esperant en taula, i a veure qui arribarà abans. I això també havia generat després conflictes que acabava rebent el cambrer perquè havia de dirimir qui havia arribat o no havia arribat abans a la taula. D'aquesta manera s'acaba. Tu agafes un número, seus en el banc de la plaça, t'esperes, i que, si creus que t'estàs esperant massa, te'n vas, i si no, doncs t'esperes el mateix que t'esperaries si estiguessis esperant sense no.
Veurem, doncs, si es comença a extendre o no aquest ús del nou mecanisme pels diferents bars i restaurants de la ciutat, ja que de moment hem de dir que la rebuda sembla ser que ha estat del tot positiva.
Doncs fantàstic, molt bona iniciativa d'aquests bars del barri barceloní de Gràcia. I a un 61% dels catalans els agradaria canviar de comunitat autònoma segons un estudi de la Mútua de Propietaris. Andalusia, País Basc i les Illes Balears se situen com a les zones preferides tant pel preu de la vivenda com pel cost de la vida. En canvi, els consultats es mostren poc decidits a canviar de país. Només un 13% agafaria les maletes, la família i marxaria a un altre país europeu. A Herrera en Copa i Catalunya i Andorra hem pres el pols a la voluntat ciutadana respecte a quedar-se o marxar del seu lloc d'origen. Ho hem fet desgranant aquest estudi sobre les preferències dels catalans i que s'ha llegit la Yolanda Canales.
De l'estudi es desprèn que en línies generals no és que els catalans no els agradi el seu lloc de residència, però sí que és cert que el 61% dels enquestats estaria disposat a marxar a una altra comunitat autònoma. En canvi, no estan tan predisposats a l'hora de fer un canvi més dràstic, marxant a un altre país, per exemple. Només ho faria un de cada tres, segons explica Ramon Gómez, delegat a Barcelona i Balears del grup Mútua de Propietarios.
El que ens diu a l'estudi, que el tema de mudar-se a un altre país encara s'observa com una opció llunyana, però passa el contrari quan es plantegem el trasllat en una altra comunitat autònoma espanyola. En concret, 6 de cada 10 encastats sí que teorien una altra regió per viure, sent les més desitjades, Andalusia, País Basc, Illes Balears i Illes Canàries, per què torna.
I on marxarien? Una quarta part diu que aniria a veure a una petita o mitjana ciutat i un 18% a zones de costa. I en tot cas, Ramon Gómez diu que la pandèmia ha influït també a l'hora de canviar de zona o d'habitatge. Es busquen, per exemple, cases més grans.
De fet, un 44% dels encastats pensen o diuen que estan buscant o buscarien una nova localitat. I un altre punt important és el fet d'augmentar els metres quadrats de l'habitatge, i vivendes més grans, no? O sigui, aquestes de persones que viuen ja amb cases, amb tipologia, diguem-ne, unifamiliar, doncs aquests no canviarien, i en canvi els que viuen o viuen pisos, un 46% sí que desitjarien mudar-nos a habitatges més grans unifamiliars.
També l'estudi reflecteix que són els menors de 35 anys els que més disposats estan a canviar de residència. I un apunt, si els catalans en aquest cas, segons aquest estudi, no estan massa motivats o decidits a l'hora de viure a l'estranger, no succeeix tant a la inversa. Sedueix, i molt, el clima d'Espanya i els preus dels pisos, com diu Ramon Gómez.
Sí que és cert, sobretot en zones de costa. La veritat és que, d'una banda, la climatologia, com tu deies, i d'altra, el seu poder adquisitiu versus els preus de l'habitatge arreu d'Espanya, doncs fa que siguin llocs atractius per segons quines, diguem-ne, països veïns d'Europa o inclús de més enllà.
Per cert, i sobre el futur del sector, Ramon Gómez s'hi ha referit a la llei de l'habitatge, que el que provocarà, diu, en el cas del mercat de lloguer, és que hi hagi menys estoc de pisos, que hi hagi menys oferta, i per molt que es vulgui regular preu, serà molt difícil poder accedir a aquest tipus de mercat.
I ara, migdia, COPE Catalunya Andorra, saludem al senyor Ferran Bornell, que és professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ferran, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, don Carlos.
Aviam, avui estem parlant i explicant als nostres oients un estudi de la Mutua de Propietaris sobre si els catalans canviarien, entre altres coses, de país o de comunitat autònoma per diferents motius, així que pel preu de la vivenda, pel cost de la vida a Catalunya, que és molt car, per raons polítiques també, evidentment. I aviam, Ferran, hi ha un 61% que diuen que voldrien marxar de Catalunya i anar a una altra comunitat autònoma. Un dels motius pot ser, com et comentava jo ara fa un moment, el cost de la vida, que és caríssim, en fi, els temes del procés que encara arrosseguem. Quina lectura en faries, tu, Ferran?
Bé, aquesta anàlisi de la Mutua de Propietaris és a propòsit de l'habitatge. És una mica diferent i posterior a la decisió de canviar d'indret de residència. Està bàsicament a l'estudi basat en qüestions de qualitat de vida, qualitat de l'habitatge. Yeah. No? Certament és un percentatge prou elevat el de catalans que estaria disposat a canviar de comunitat autònoma per viure en un lloc, en una casa, en un habitatge millor.
Més tranquil.
I al revés, també, només un 33%, o un 33%, vaja, poc o molt, un 33, un terç, estarien disposats a anar més enllà d'Espanya per trobar un habitatge millor. Aleshores, clar, la decisió o l'esperança, la perspectiva, el desig de canviar d'habitatge, a vegades, o sovint, està relacionat amb altres coses. Ja. Està relacionat amb l'economia, és a dir, bàsicament, amb els llocs de treball que s'ofereixen en els diferents indrets, i està vinculat també a qüestions de reglamentació i a qüestions fiscals. Clar, si mirem des del punt de vista de la població, Catalunya ja és una comunitat autònoma d'emigració neta. Ull, perquè justament Catalunya, tot el segle XIX i el segle XX, ha estat una comunitat autònoma d'immigració de la resta de
receptors.
Això també la quota part de Catalunya ha passat de ser un 6% a principis del segle XIX a ser el 18% actual, no? En relació al conjunt d'Espanya. De manera que aquest canvi de passar a ser una regió emigradora és molt important i, per tant, va acompanyat també del desig de canviar d'habitatge.
Clar. Moltes d'aquestes persones que desitgen de canviar d'habitatge, canviar d'autonomia, aposten per País Basc, Andalusia i Balears. Són comunitats on la situació es presenta millor en aquests sentits, que tu ens comentaves.
Sí, i també fixa't que són comunitats, algunes d'elles, turístiques. Vull dir que l'anàlisi també l'haurien de fer per edats i probablement les persones en edat de jubilació triaran aquestes destinacions. No? Clar, que la immigració neta de Catalunya ho és, en primer lloc, a la comunitat més propera, que és l'Aragó.
Balears i l'Aragó, clar.
A la comunitat valenciana, a les Balears també, però molt, sobretot, a Madrid. Fixem-nos que en aquesta anàlisi de la Mutua de Propietaris, l'atracció madrilenya no és gaire forta.
Yeah.
Per què? Doncs probablement perquè allà estan patint un dels efectes negatius de ser massa atractiu, que és la puja de preus.
Que també ho estem patint aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona, no? Molts preus. Ara mateix el preu del lloguer que a Barcelona està completament desbocat, Ferran?
Exactament. A Barcelona i darrere de Barcelona, fixa't, Madrid, oi? És els llocs on, malgrat totes les circumstàncies i totes les polítiques, l'habitatge de propietat i en lloguer segueix i segueix pujant. No? Mm-hmm. I aquesta és una mica la situació que en canvi en la conjuntura. No?
El que radiografia...
Jo crec que, bueno, els propers anys, a la mesura que les circumstàncies polítiques es vagin, el procés es vagi esfilagarçant, doncs puguem capgirar aquesta emigració neta de Catalunya cap a la resta d'Espanya. També és important que Catalunya sigui un referent millor per venir les persones, no? Mm. Vull dir, perquè una de les qüestions claus, Carlos, és l'anomenada substitució de població. Tu pensa que en el conjunt de Catalunya el 38% dels nascuts l'any 21 són de pares estrangers, d'origen estranger. És un percentatge esfereïdor.
Molt elevat, dels més elevats que hi pot haver a Espanya, poder, no? O què, Ferran?
Sí, també algunes comunitats més petites, on per tant estadísticament és un significatiu, és important, no? Per exemple, el País Basc, però també Astúries.
Astúries.
Astúries i el País Basc són 2 milions i 1 milió de persones. La classificació estadística és diferent per Catalunya, però tu pensa que a Salt, per exemple, el 58% dels nascuts són de pares estrangers. I tres quarts del mateix passa a Reus. A Reus també.
Sí, sí, són unes poblacions amb una càrrega d'immigració molt, molt i molt important. Ferran Brunet, professor d'Economia de l'Economia Aplicada de l'Autònoma de Barcelona. Com sempre, per escoltar les teves reflexions, moltíssimes gràcies i fins una altra ocasió. I bon estiu si no ens tornem a parlar, eh?
Igualment, gràcies a vosaltres. Adéu.
Amb aquesta música tan estiuent que rebem el Joan Ballori. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Això vol dir que estan nosaltres, el Joan Ballori, per parlar d'Esports Cove, que arribaran d'aquí a no res, a les 3 de la tarda i 5 minuts, amb un nom propi. Es diu Gundogan, no?
Sí, avui tenim tres notícies importants i oficials, no rumores de mercat o no. Notícies oficials, Gundogan, nou jugador del Barça, signarà per 2 temporades fixes més una opcional, clàusula de 400 milions, veurem quan el presenten. No podrà ser a l'estadi del Camp Nou perquè està en obres i també veurem quin dorsal porta. Fins ara portava el 8, aquest és per Pedri. També és oficial que Modric renova pel Real Madrid una temporada més i també és oficial que Fran Garagarza és el nou director esportiu de l'Espanyol.
Molt bé, tot així, molt més com cada dia, a partir de les 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies.
I a les 7 arribarà, com ja és habitual, la linterna COPE Catalunya i Andorra. Aquesta setmana tindrà el conductor nou, es diu Jordi Tuñón. Jordi, bona tarda i benvingut,
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Molt bé. Avui estem parlant de la immigració, de com acollim a tota aquesta gent que arriba i que arriba en molt males condicions, pobres, i aquí els hem de donar un cop de mà i els hem de donar una oportunitat. Tu, qui ho abordaràs, això?
Mira. La veritat és que sí, nosaltres ho abordarem amb la Imma Mata, ella és advocada del Departament de Migració de Càritas i parlarem d'aquesta xacra del Mediterrani que cada dia hi ha més pasteres que acaben naufragant i és un problema enquistat. Veurem on són les arrels d'aquest problema i què podem fer per solucionar-ho.
Molt bé, i escoltarem què diuen els catalans. Alguns d'ells, segons alguna enquesta, diuen que els agradaria canviar de comunitat autònoma, però no de marxar d'Espanya, no?
Sí, la veritat és que sí. Som molt viatgers, ens agrada moure'ns i comentarem també aquestes xifres. Quants catalans estarien disposats a canviar de comunitat autònoma o fins i tot de país?
Molt bé, això ho escoltarem a partir de les 7 de la tarda a la Linterna COPE Catalunya i Andorra amb el Jordi Tuñón. Gràcies, Jordi.
Gràcies.
Programa. Nosaltres marxem, us deixem en mans de Pilar García Muñiz, que, com sempre, ara seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.